Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Després de fer nit a Barcelona col·lapsada de tractors des d'aquest dimecres a la tarda, els pagesos han entrat avui al Parlament de Catalunya.
És un cop sobre la taula, és un punt de no retorn, és a dir, les coses han de canviar i només poden anar millor. És ara o mai.
Les mobilitzacions no s'aturaran fins que aquests acords es parlin al Parlament i hi hagin tractes firmats.
Ja ho han escoltat, són les exigències dels pagesos que avui, un cop dins la cambra catalana, s'han reunit amb la seva presidenta, Anna R., i representants de la resta de partits polítics, a excepció de PP i Vox, on després de 3 dies en peu de guerra els han traslladat les seves demandes, les mateixes que ahir van fer arribar el president Pere Aragonès i el conseller David Mascor. Del Parlament n'han recollit 3 compromisos. Revisar les restriccions d'aigua, agilitzar el pagament d'ajuts i reduir la burocràcia. Són les peticions que han pactat amb tots els partits, com dèiem, a excepció de Partit Popular i Vox. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
No han anat tots els pagesos fins al Parlament, que no tots els que van arribar ahir a la ciutat, només una 50.
Sí, la majoria d'agricultors i ramaders van decidir ahir al vespre tornar a les seves granges i explotacions després de 48 hores de protestes. Els que viuen més a prop de la ciutat són els que han decidit, com deies, anar fins al Parlament, on han aparcat els tractors al voltant del parc de la Ciutadella. Un cop surtin, ja tenen previst també tornar cap a casa.
D'aquí uns minuts anirem en directe al Parlament per saber què han dit els pagesos, que han comparegut públicament ara fa una estona, i quins compromisos s'emporten al resumir ara d'aquestes reunions amb partits polítics. Abans d'arribar al Parlament, qui s'ha referit novament avui a aquestes protestes ramaderes és el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, que ahir ja es va reunir amb els mateixos pagesos i els ha convidat avui a treballar plegats.
Seguirem treballant per atendre totes les demandes del nostre sector primari. Segur que treballant plegats ens en sortirem, com sempre, en aquest país quan enfrontem els reptes de forma conjunta.
Un conseller Mascor que ha llançat un dard cap al govern espanyol.
L'ha acusat de fer una llei de cadena alimentària injusta, sense pensar en els pagesos i ramaders, i, per tant, ha demanat fer-hi canvis. L'objectiu principal d'aquesta llei, aprovada l'any 2021, és controlar el preu a què es venen els aliments en cada etapa de la cadena d'intermediaris, per tal d'assegurar que ningú ven per sota del preu de cost. Precisament això, treballar a pèrdues, és un dels problemes que denuncia ara la pagesia.
I Barcelona, per tant, que ja ha recuperat doncs la normalitat a les vies d'accés per carretera, que han quedat força col·lapsades aquest dijous pel pas dels tractors. Només hi podrien tornar a haver retencions just quan els tractors que estan ara encara al Parlament enfilin cap al seu destí. Ho faran, segons han dit la Guàrdia Urbana, pel nus de la Trinitat. Els pagesos han protestat aquests dies per moltes coses, la burocràcia, d'una banda, però també per la gestió de la sequera.
I en aquest sentit, el Partit Popular s'ha posat al costat dels pagesos aquest matí, titllant el govern d'incompetent. El líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha passat pels micròfons de Ràdio Estel i ha acusat el govern de canviar el discurs en funció de si parla amb la ciutadania o parla amb els partits del Parlament.
És molt típic també de la política catalana. En els passadissos del Parlament et diuen tens raó, però com que no em vull enfrontar amb no sé qui o no sé quantos, no m'atreveixo a fer-ho. I ara què és el problema que té el govern de Catalunya? Que el que té és la indústria amb una situació crítica.
Aquest és el tema principal del dia d'aquest dijous, però passarem també pels jutjats per explicar-vos que 46 policies nacionals que van participar en les càrregues de l'1 d'octubre estan a les portes d'anar a judici.
Així ho ha decidit un jutge de l'Audiència de Barcelona que apunta possibles delictes de lesions i contra la integritat moral de les persones. Tot i enviar aquests 46 agents al banc dels acusats, arxiva la causa per a 21 policies que també van participar d'aquestes càrregues.
D'altra banda, però per un cas completament diferent, qui també anirà a judici són els exconsellers de Cultura Lluís Puig i Santi Vila per negar-se, ho recordaran, a tornar a les obres de Sixena que estaven al Museu de Lleida i que la Guàrdia Civil va emportar-se a la força l'any 2017.
Així ho ha decidit el Tribunal Superior de Justícia, que acusa els dos exconsellers de desobediència. La Fiscalia demana una multa de 6.000 euros per a tots dos. Igualment, l'Ajuntament de Vilanova de Sixena demana 11 mesos de presó per a Vila i una multa de 162.000 euros. A Puig li demana una multa, en aquest cas, de 99.000 euros i la inhabilitació durant 2 anys.
I ens aturarem avui de nou a Badalona per saber, 2 dies després del tràgic desprendiment d'un edifici que va causar la mort de 3 persones, què pot haver causat aquest enfonsament, si es tracta d'un nou cas de luminosi o d'altres defectes, tenint en compte que el bloc feia poc que havia passat una inspecció sense problemes. En parlarem avui en directe amb el cap de l'àrea tècnica secretariat del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya, Jordi Marrot. I d'altra banda, també sobre la salut, que ha reconegut avui que té dificultats per cobrir les places d'un de cada 5 equips d'atenció primària. Una situació que afecta molt especialment les zones rurals. Per això, pagarà incentius per als professionals que decideixin anar treballant en aquestes zones.
La falta de metges i infermeres afecta especialment el Pirineu, però també l'Empordà, la Catalunya Central, les comarques de Lleida o l'Ebre. Per això el departament pagarà un complement salarial de 4.000 euros als metges i de 2.000 a les infermeres que vulguin anar treballant en aquestes zones.
I avui, pel que fa als esports, el Girona ja prepara el partit contra el Real Madrid amb Dobix recuperat.
El davanter i màxim golejador del Girona, que va ser baixa l'últim partit, s'ha entrenat avui amb normalitat, amb la resta de companys, i tot apunta que podrà jugar dissabte al Bernabéu.
I l'equip femení del Barça ja és a les semifinals de la Copa de la Reina.
Les blaugranes han golejat el Sevilla 8-0 i ho tenen tot de cara per guanyar l'únic títol que se'ls va resistir la temporada passada. El seu rival a semifinals el coneixeran avui mateix, que juguen els altres dos partits de quarts. D'una banda, Llevant Real Societat, i de l'altra, derbi madrileny entre Atlético i Real Madrid.
Això és el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí uns minuts omplim tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens parla de canvis que de cara a les properes hores duran precipitacions a les comarques del Pirineu, de Lleida i també a alguns punts d'aquestes comarques. No seran grans precipitacions, però sí que al llarg de la tarda anirà fent. I la resta de Catalunya augmentaran els núvols, però de pluja de moment no n'esperem, si més no, avui. Les temperatures pugen, sobretot a les comarques gironines, màximes de 23 i 24 graus a causa del vent del sud-oest que bufa i que hi bufarà també de cara a les properes hores. Aquesta nit i matinada, aquest front de núvols acabarà d'escombrar tot Catalunya. I, per tant, demà al matí podrem tenir precipitacions de caràcter feble a qualsevol indret de Catalunya, però sobretot comarques del nord. Els núvols aniran obrint ja pas cada vegada més clarianes i, per tant, demà a la tarda el risc de precipitacions únicament a les comarques del nord i també del nord-oest. Cap de setmana encara insegur, especialment a les comarques de Girona dissabte, també comarques del nord de Barcelona, on no descartem que hi hagi pluges amb una mica més de cara i ulls. En canvi, a la resta de Catalunya són menys probables les precipitacions, però no podem pas descartar. Les temperatures que pugen avui baixaran una mica demà i ho faran de forma més clara i evident de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Una desena de pagesos han arribat aquest matí al Parlament de Catalunya per reunir-se amb la presidenta de la cambra, Anna R., i també amb els partits per traslladar-los les seves reivindicacions. Després de les trobades, han tancat un acord que inclou 3 punts. Instar el govern a revisar les restriccions per la sequera que els afecten, que paguin de forma immediata els ajuts pendents i que s'agilitzin els tràmits burocràtics. Marxem cap al Parlament en directe i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Els pagesos que han decidit portar les seves reivindicacions aquí al Parlament han sortit satisfets de la reunió que han mantingut amb els grups parlamentaris. Un dels portaveus, Joan Rius, que forma part del col·lectiu CIDEFA, explica que la reunió ha anat bé i que esperen que els 3 compromisos que han acordat es compleixin.
Ara ens hem reunit amb els grups parlamentaris, on hem arribat a un acord, és a dir, un acord que han firmat la gran majoria dels grups parlamentaris del Parlament, i aquest acord... Hem decidit prioritzar tres punts claus que pensem que s'han de treballar perquè són els que ens estan afectant ara mateix.
Els 3 acords són que el Parlament insti el govern a revisar les restriccions per la sequera que estan escanyant l'agricultura i la ramaderia, a pagar de forma immediata els ajuts que encara els deuen de l'any passat i que els tràmits burocràtics que han de fer amb l'administració siguin més àgils i senzills. Tot plegat després que aquest matí, des del ple, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, hagi instat el govern espanyol a fer canvis en la llei de la cadena alimentària.
Per culpa d'una llei de la cadena alimentària que en el seu moment ja vam dir que era deficient, en la qual van presentar esmenes que no ens van ser acceptades, podem controlar una mica més aquesta relació tan diferent entre l'oferta i la demanda, sobretot quan parlem de petits productors.
Aquesta desena de pagesos donen la protesta per acabada i decideixen tornar cap a casa seva.
Gràcies, Judit. Uns pagesos, per tant, gens contents amb la gestió que ha fet el govern, entre d'altres, també de la sequera. Ho escoltàvem, ara ens ho explicava la Judit. En aquesta línia s'hi ha referit avui a Ràdio Estel el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Ha titllat el govern d'incompetent i, atenció, ha reconegut que en privat l'executiu d'Aragonès els diu coses diferents al que diu a la ciutadania. Són declaracions que ha fet Alejandro Fernández al programa La Caravana d'aquesta emissora.
Tots els exercicis pressupostaris, nosaltres hem posat en els pressupostos la petició de complir les 8 desaladores, de fer les obres d'interconnexió. Cada any ens voten que no, les esmenes. Després, en privat, es reconeixen. Tens raó.
És molt típic també de la política catalana. En els passadissos del Parlament et diuen tens raó, però com que no em vull enfrontar amb no sé qui o no sé quantos, no m'atreveixo a fer-ho.
En aquest sentit, Fernández ha lamentat, d'altra banda, que durant l'última dècada el govern s'hagi preocupat més per l'amnistia que per la situació greu de sequera que viu el país.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Qüestions d'aquest dijous, l'Audiència de Barcelona confirma la decisió del jutjat d'instrucció i envia finalment a judici 46 agents de la Policia Nacional que van participar en les càrregues de l'1 d'octubre a diferents escoles de Barcelona. La interlocutòria conclou, com la que va escriure el jutge instructor, que existeixen prou indicis de delictes de lesions i contra la integritat moral.
El tribunal descarta imputar més agents i descarta també arxivar la causa contra cap d'ells, denegant les peticions de les seves defenses i de la Fiscalia. La interlocutòria també determina que hi ha indicis de delictes de lesions i apunta clarament el fet que algunes conductes podrien ser vinculades amb el delicte contra la integritat moral comès per un funcionari públic. Segons les acusacions populars exercides per Òmnium Cultural i l'entitat Irídia, aquesta resolució suposa un gran pas endavant en la lluita contra la impunitat d'una actuació policial no només desproporcionada, sinó també delictiva, que va provocar, també recordem-ho, la condemna dels principals organismes internacionals de drets humans.
D'altra banda, aquí també anirà a judici, són l'actual diputat de Junts i exconseller de Cultura Lluís Puig i també l'exconseller també de Cultura Santi Vila, acusats tots dos d'un delicte de desobediència pel cas de les obres d'art de Sixena.
El TCJ es farà càrrec del judici a Puig perquè és aforat, mentre que el judici a Vila es farà en un jutjat penal de Barcelona. Cadascuna més se'ls imposa una fiança de responsabilitat civil de més de 17.000 euros, que és el que el govern aragonès diu que va costar traslladar les 44 peces del Museu Lleidatà a Sixena. Ara les defenses tenen 10 dies per presentar els seus escrits de defensa.
Canviem completament de qüestió. Anem a Badalona, on els tècnics de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament inspeccionen aquest dijous l'edifici sinistrat del número 9 del carrer Canigó per valorar com i quan podran entrar els veïns a recollir les seves pertinences. Alguns dels afectats ja van poder recollir coses ahir a la tarda, quan la custòdia de l'edifici era encara dels bombers.
I ara la responsabilitat ja és del consistori, que ha d'analitzar tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara. Per valorar-ho tot plegat, responsables municipals tenen previst reunir-se amb els cossos d'emergència abans de prendre una decisió. Les conclusions es traslladaran properament als veïns en una trobada que inicialment estava prevista per aquest mateix matí, però que s'ha hagut de posposar. Mentrestant, avui la ciutat continua de dol. Els agents i tècnics municipals s'han fet càrrec d'aquesta investigació per esbrinar les causes de l'esfondrament i s'espera que es pugui conèixer en els propers dies. Tot i això, l'alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, ja apuntava ahir a la mala qualitat dels materials del sostre, tot i haver passat les inspeccions tècniques ara fa només unes setmanes.
I aquesta és justament la pregunta que ens hem fet avui a l'Estel Migdia, i per això podem saludar a aquesta hora Jordi Marrot, ell és cap de l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona. Senyor Marrot, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Com s'explica, com a professional de l'arquitectura, que tot i passar una revisió tècnica fa unes setmanes, al cap de poc l'edifici s'ensorri?
Sí, en primer lloc, si m'ho permeteu, doncs, des del col·legi, primer agrair-vos que ens deixeu doncs, poder parlar amb vosaltres i manifestar, en tot cas, la nostra solidaritat amb les famílies, amics i veïns de les persones que han mort. En relació a la pregunta que em realitzeu, doncs, clar, la inspecció, en aquest cas, tècnica que s'ha fet, fotografia que es fa, una forma que es fa en el moment que es realitza. Clar, el que ha pogut passar entre aquell moment i ara, doncs, poden haver passat moltes coses i no sabem exactament el que ha pogut fer. Però una mica l'estudi que s'estigui realitzant ara, totes les investigacions que s'estiguin realitzant i, en tot cas, doncs, la informació oficial que se'ns faci arribar
en tot cas
serà analitzada i podrem dir la nostra opinió al respecte.
En tot cas, l'alcalde ahir també i el tinent d'alcalde en declaracions en aquesta emissora ens parlava de que hi hauria un possible defecte en els materials. Clar, això entenem que amb aquestes inspeccions a simple vista no es pot veure.
No. El que és la qualitat, en aquest cas, dels materials no és el fruit del que és la inspecció tècnica de l'edifici. La inspecció tècnica d'edifici és fruit d'una inspecció visual. Aleshores, la qualitat dels materials requereix d'un estudi més aprofundit. El que caldria veure's en el que és la inspecció són els indicis, en aquest cas, fissures, cardes, humitats, d'aquest tipus de problemàtiques, portes doncs, que freguen, desencaixos de finestres, separacions del sòcol del paviment, tot això serien signes que ens farien sospitar que li passa alguna cosa. Si tot això no es visualitza, doncs no podem saber que hi pugui haver una mala qualitat, en aquest cas, d'un material, d'un element resistent.
Per tant, sense aquestes mostres visibles, es podria descartar un cas de luminosi, per exemple?
Clar, per saber si hi ha ciment aluminós o no, s'ha de realitzar una prova de, en aquest cas, del formigó. No és un element visual que es pot realitzar en aquell moment. Aleshores, això és una cosa a part de la inspecció tècnica de l'edifici, que l'edifici, en tot cas, si tingués un llibre de l'edifici, tingués informació, podria tenir, podria disposar i facilitar-li a l'inspector, però si no, és impossible que ho pugui saber l'inspector quan fa aquesta inspecció de l'edifici.
Ja per acabar, senyor Marrot, que es podria donar el cas que hi haguessin, per exemple, materials malmesos en mal estat en l'edifici caigut, però no en els altres, tot i ser construïts en la mateixa promoció?
Seria estrany, perquè si són edificis similars construïts en més o menys el mateix període, els materials han de ser similars, han de ser els mateixos materials. Aleshores, seria estrany aquesta casuística que m'està plantejant.
Senyor Jordi Marrot, cap de l'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, gràcies per atendre avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Estel migdia.
Que passa d'un quart de tres de la tarda, més qüestions. Salut reconeix que té moltes dificultats per cobrir les places d'un de cada cinc equips d'atenció primària de tot el país. És una situació que afecta especialment les zones rurals. Per fer-hi front, el departament pagarà ara complements salarials de 4.000 euros als metges i de 2.000 euros a les infermeres que vagin a treballar en aquestes zones. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El problema afecta especialment el Pirineu, les àrees sanitàries de la Vall d'Aran, de la Cerdanya i del Ripollès. També queden moltes places per cobrir els equips d'atenció primària de l'Ebre, de l'Empordà, de la Conca de Barberà, de les Garrigues i del Berguedà. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut ha anunciat un pla que té tres potes. Una primera d'econòmica, en què la conselleria incrementarà els complements salarials d'aquestes zones, on falten més professionals per atreure'ls. Els metges que hi vagin cobraran entre 3.500 i 4.000 euros bruts més a l'any. Les infermeres, llevadores i treballadores socials rebran un increment de 2.000 euros anuals. Un pla que costarà 11 milions i mig d'euros i que ja s'ha començat a aplicar des de principis d'any després de la firma del conveni de l'Institut Català de la Salut. La segona via per atreure treballadors a la primària de les zones rurals és assegurar que aquest canvi no suposarà un fre a la seva carrera professional. Per això se'ls facilitarà la col·laboració amb grans centres hospitalaris i d'investigació o es farà compatible la seva jornada perquè puguin fer classes a la universitat o treure's un doctorat. Des de Salut aposten per una tercera branca que té en compte la vida personal d'aquests treballadors. Vol que els professionals s'arrelin al territori. Per això buscarà que tinguin facilitats per accedir a l'habitatge, que hi hagi centres educatius a prop per portar-hi els seus fills o ajudes per accedir a activitats culturals i de lleure. Per aquest àmbit, el departament treballarà conjuntament amb els ajuntaments, les associacions de municipis i els consells comarcals per facilitar l'arribada de professionals a l'atenció primària d'aquestes zones rurals.
Gràcies, Pau. Més coses. Atenció si us heu de moure en transport públic demà divendres, perquè hi ha convocada una nova vaga dels treballadors de Renfe i Adif. Això afectarà els serveis de Rodalies, de regional, de mitja distància i també dels trens d'alta velocitat.
La vaga comença a les 12 de la nit i s'allargarà fins a les 11 de la nit de demà divendres. A les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí, de 5 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre, només circularan el 66% dels trens de Rodalies. La resta de la jornada només passaran el 33% dels trens. Els serveis mínims, els trens de mitjana distància, seran del 65% tot el dia, mentre que l'AVE seran del 73%. Renfe ha informat que a partir de les 4 de la tarda es podran consultar els horaris definitius de demà a través de l'aplicació mòbil o de la web de Rodalies.
A tot això, avui ha entrat en funcionament la nova línia RL3 de Rodalies de Lleida, que amplia les freqüències.
Em sembla bé perquè mai passen quasi i pues ara per lo menys hi ha un tren quasi a cada hora.
Sí, està bé. Si hi ha més trens, és molt bé.
Han ampliat aquest servei de trens, pues genial. A més, viatgem gratis, pues què més volem?
És el testimoni dels usuaris d'aquest primer dia amb opinions de tots els gustos. Ja ho han escoltat, la nova oferta incorpora ara 8 nous trens diaris, 4 per sentit entre Lleida i Cervera.
Sí, d'aquesta manera la nova línia RL3 disposarà de 7 freqüències per sentit, a les que s'hi han de sumar 3 trens de la línia R12 que enllaça el Segrià, Manresa i Barcelona per fer un total de 10 serveis per sentit entre Lleida i Cervera.
D'altra banda, també us expliquem que hi ha hagut una troballa inèdita, la que s'ha fet a l'arxiu de la Catedral de Barcelona. S'hi ha localitzat un important fragment de cançoner trobadoresc de la primera meitat del segle XIV. El fragment, format per 13 fulls amb 17 poemes, suposa la descoberta més rellevant d'un manuscrit medieval amb poesia dels trobadors dels darrers 100 anys.
Segons els investigadors, aquest cançoner aporta una nova peça molt interessant al trencaclosques de la circulació medieval de la lírica trobadoresca entre terres catalanes i de la relació cultural entre la corona d'Aragó i Occitània. Des de la catedral remarquen que la trobada permet definir millor la manera com es copiava i també es llegia la lírica dels trobadors a Catalunya. I pel que fa a la temàtica, s'allunya de la tradicional imatge de l'amor i la cortesia dels trobadors. Segons l'estudi preliminar, aquest fragment contindria dues seccions d'una antologia poètica anticlerical i les crítiques a la situació politico-social a Occitània.
I pel que fa a la informació comarcal, avui és Dijous Gras i comencen arreu de Catalunya els diferents carnavals. Vilanova i la Geltrú, Sitges, Torelló i Solsona són els municipis que esperen rebre més visitants. Aquest any, la sequera fa adaptar els dispositius de neteja.
A Vilanova i la Geltrú se celebren dos actes que deixen els carrers força bruts, com són la merengada d'aquesta tarda i les comparses de diumenge, on es llancen més de 100 tones de caramels. Per això l'organització ha decidit celebrar els actes en menys carrers per reduir l'àrea de neteja posterior i minimitzar també el consum d'aigua. A Sitges, l'Ajuntament demana als veïns i també als visitants que procurin reduir la brutícia i insta els participants a la festa a prioritzar elements com el confeti en lloc d'esprais i d'altres productes més enganxats. Xifosos. També a Solsona, un dels actes més emblemàtics i participatius és la penjada del ruc a la Torre de les Hores. Amb l'objectiu de complir la normativa d'aquest pla de sequera, s'ha decidit que el ruc faci una missió simbòlica sobre el públic amb aigua freàtica tractada i no procedent de la xarxa.
Precisament sobre aquesta qüestió de la sequera, Begú ha fixat un topall de 138 litres d'aigua per habitant i dia per reduir el consum d'aigua davant l'entrada en emergència. La limitació inclou l'ús domèstic, les activitats econòmiques i comercials, i és que el municipi és un dels territoris que gasta més aigua de tot Catalunya.
Sí, actualment el municipi sobrepassa i amb escreix les restriccions fixades pel govern català. Segons dades d'aquest mes de desembre, Begú va gastar aquell mes 495 litres per habitant i dia. Davant d'aquest escenari, el consistori vol reduir dràsticament el consum d'aigua i fan mesures addicionals. Per això ha situat aquest topall, que se situa força per sota del que estableix la Generalitat quan s'entrin al pitjor dels escenaris per sequera, la fase 3 d'emergència. Són 160 litres per habitant i dia. La resta de restriccions que aplica ara el municipi davant l'entrada d'emergència i que ja difosa la ciutadania van en sintonia amb les que també ha fixat la Generalitat.
I encara dos apunts més abans dels esports. La Policia Nacional ha detingut a Deltebre, la comarca de Baix Ebre, un dels fugitius més buscats d'Europa. Les autoritats de Romania el reclamen i estava acusat de delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de menors i dos delictes contra les persones.
El mes passat els agents van tenir coneixement que feia 15 anys que l'home residia a la zona. Des que es va fugar de Romania, l'home hauria estat vivint a Deltebre amb una altra identitat i també tenia un negoci com a assessor immobiliari sense aixecar cap sospita. La condemna de 10 anys de presó que se li va imposar estava a punt de prescriure.
I atenció al que ha passat a Cantàbria. Hi ha dos menors d'edat detinguts acusats d'haver matat la seva mare, a qui la policia ha trobat amordaçada i morta dins d'un cotxe. Els fets han passat a Castro Urdiales, com dèiem, una petita localitat del nord d'Espanya.
Quan s'ha trobat el cadàver, els fills estaven desapareguts, però la Guàrdia Civil els ha localitzat en un parc de la mateixa localitat. Això ha estat cap a un quart de tres d'aquesta matinada. Els dos germans estarien implicats a l'homicidi de la seva mare, segons apunta la Guàrdia Civil, que investiguen la possibilitat que un dels fills, el més gran, sigui l'autor material d'aquest crim. Aquest ha estat detingut, però l'altre és inimputable perquè té menys de 14 anys. Els dos ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora obrim la informació esportiva parlant del Girona, que cada vegada està més clar que l'arma més letal dels gironins, el davanter d'Òbic, ja podrà jugar dissabte al Santiago Bernabéu en el partit contra el Real Madrid, un duel decisiu per al títol de Lliga. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El davanter ucraïnès s'ha entrenat amb normalitat aquest matí amb la resta de companys i sembla que ja ha superat les molèsties físiques que el van tenir fora del terreny de joc en el darrer partit de Lliga contra la Real Societat. També han participat a la sessió d'entrenament David López, apartat dels terrenys de joc des del desembre per una lesió, i Toni Villa, que segueix avançant en el procés de recuperació del seu trencament del lligament encreuat.
Mentrestant, el Barça encara no té clar el nom de l'entrenador que podria substituir Xavi Hernández a la banqueta del primer equip un cop el de Terrassa plegui el dia 30 de juny.
En una entrevista a Esport 3, el director esportiu blaugrana, Deco, ha estat així de clar.
Yo creo que el mismo perfil que tenemos al día de hoy, porque lo que tenemos es tener es un entrenador que sea capaz de adaptarse a la situación del club, adaptarse a saber que tenemos jóvenes que hay que trabajarlos, adaptarse a no haremos grandes fichajes de cara a la próxima temporada.
Deco ha deixat clar que el tècnic del filial, Rafa Márquez, no entra en la llista de candidats a seure's a la banqueta del primer equip. Només ho seria en cas d'emergència, però no d'aposta ferma.
A tot plegat ja es coneixen els àrbitres encarregats de dirigir els transcendentals partits de Lliga de Primera Divisió de Futbol d'aquest proper cap de setmana.
Entre tots els partits destaca el duel decisiu que disputaran el Real Madrid i el Girona, primer i segon classificats, al Santiago Bernabéu. Aquest partit clau en la lliguita pel campionat, que jugarà el dissabte a 6:45 de la tarda, serà dirigit pel col·legiat valencià Martínez Munuera. A la sala l'encarregat d'ajudar-lo serà Álvaro Larrojas. Pel que fa al partit del Barça contra el Granada, el dirigirà Ortiz Arias des de la gespa i del Cerro Grande des del bar.
I avui també se sabran els rivals de la selecció espanyola masculina de la Nations League. El sorteig comença a les 6 de la tarda. Com és habitual en aquesta competició, es dividirà en 4 lligues i aquestes en 4 grups, excepte la Lliga D, que constarà de 2 grups.
Espanya, que defensa el títol guanyat l'any passat, encapçala el bombo de la Lliga A juntament amb Croàcia, Itàlia i Països Baixos. Els rivals de la selecció dirigida per Luis de la Fuente sortiran un del bombo 2, on hi ha Dinamarca, Portugal, Bèlgica i Hongria, un altre del bombo 3, on hi ha Suïssa, Alemanya, Polònia i França, i un altre del bombo 4, on hi ha Israel, Bòsnia, Herzegovina, Sèrbia i Escòcia.
I en futbol femení, el Barça ja està a les semifinals de la Copa de la Reina després de golejar per 8-0 al Sevilla.
Salma Parayuelo, Aitana Bonmatí i Mariona Caldente signaven totes tres un doblet. Caroline Graham i Ari Arias eren les autores dels dos gols restants. Objectiu complert per les de Giraldez, que la temporada passada va ser l'únic títol que se'ls va resistir després de caure eliminades als vuitens de final per eliminació indeguda contra l'Osasuna. Ara les catalanes esperen rival per semifinals, que sortiran dels partits que juguen avui. D'una banda, Llevant Real Societat i de l'altra, Real Madrid Atlètic de Madrid.
I en bàsquet, la selecció espanyola femenina inicia avui, aquesta tarda, el seu camí al preolímpic de Sopron.
Les jugadores de Miguel Méndez juguen el bitllet per als Jocs Olímpics de París 2024 en una competició que arrenca amb el partit davant la selecció del Japó. Demà s'enfrontaran al Canadà i finalitzaran diumenge davant Hongria. Dels 4 equips que disputen el preolímpic a Hongria, només una es quedarà fora de la cita olímpica. Aquesta setmana també se celebren a Xina, Brasil i Bèlgica els altres tornejos. Entre tots 4 repartiran les 10 places que completen els 12 equips que estaran a París. Els únics 2 classificats fins ara són França, per ser país anfitrió, i Estats Units, per ser les vigents campiones del món.
I en tenis, Carlos Alcaraz ha conegut aquest matí els seus 2 companys a l'equip europeu de la Laver Cup 2024, que es disputarà a Berlín.
En aquesta ocasió tindrà com aliats 2 dels seus grans rivals al circuit ATP, el rus Daniil Medvedev i l'alemany Alexander Zverev. Al contrari que Alcaraz, que debutarà aquest any al torneig, Medvedev i Zverev ja saben què jugar i guanyar el títol de la Laver Cup, ja que Medvedev ho va aconseguir en l'edició de Boston l'any 2021, mentre que Zverev va formar part de les victòries d'Europa en les edicions del 2017, 2018, 2019 i també 2021.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural avui al Centre d'Art Ametller de Barcelona, on aquest dijous és el primer dia que es pot visitar l'exposició immersiva amb l'obra del valencià Joaquín Sorolla. Ràdio Estel hi ha anat aquest matí i ha pogut parlar amb Artur Durart, comissari d'aquesta exposició.
Aquesta sala és una sala molt espectacular i és un recorregut a través de les obres de Sorolla, des de la Malvarrosa, anem fins a València, després ens desplacem per diferents àmbits on Sorolla va pintar de l'estat espanyol i després ens porta a París, a Venècia, i acabem a Nova York. És una part amb una música interpretada a toc, composada a toc, d'un nivell i d'una qualitat, el Rafael Planas, magnífica, i que realment introdueix molt bé sensitivament, emocionalment.
Una exposició que obre coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Sorolla.
La mostra repassa la trajectòria d'un dels pintors més reconeguts a nivell mundial a través de projeccions immersives de 360 graus, realitat virtual, instal·lacions digitals, escenografies i altres recursos tecnològics.
Les entrades ja estan disponibles, es pot visitar aquesta exposició fins al 10 de maig i acabarem al cinema, on demà arriba el documental Mentre siguis tu. És el llegat cinematogràfic de l'actriu Carme Elias després del seu diagnòstic d'Alzheimer.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Carmen Elias, por camino.
El documental recull moments transcendents de la vida de Carme Elias, com quan va recollir el Gaudí d'Honor, el Goya, o quan va anunciar públicament que tenia Alzheimer.
Està dirigit per Clàudia Pinto i protagonitzat per la mateixa actriu. La trama va saltant entre el passat i el present, combinant des de les visites al metge amb imatges d'estrenes de teatre i cinema del passat o moments també del seu dia a dia a casa.
I ara sí, acabarem amb música. Bryan Adams actuarà a Barcelona el 12 de novembre. Serà el Palau Sant Jordi. Les entrades es posen a la venda la setmana que ve, dimecres, dia 14, a partir de les 10 del matí. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà, quan siguin les dues del migdia, aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.